Bé, molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al webinar de la Càtedra de Promoció de la Salut, la comunicació digital en l'àmbit de la salut. En el dia d'avui ens acompanyen dos ponents, dos persones expertes en la matèria i des de dos vessants complementàries. Tindrem la doctora Mercè Gispert, que és catedràtica del Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona. Ella és especialista en TICs aplicades a l'educació, investigadora d'un grup de recerca consolidat, ARGET, i coordina tant el programa de doctorat com el del màster universitari en tecnologia educativa, e-learning i gestió del coneixement. Té una dilatada trajectòria. Això l'ha fet mereixedora de diferents premis i de participar en diferents xarxes i projectes. Gràcies, Mercè, per estar aquí i per acompanyar-nos una vegada més. I també comptem amb l'Alba Brugués. L'Alba Brugués és presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. És diplomada en infermeria i màster en lideratge i gestió dels serveis d'infermeria i en gestió d'equips i serveis sanitaris a l'atenció primària, a més d'altra dilatada formació especialitzada que no comentarem. Al llarg de la seva trajectòria, doncs, també ha ocupat diferents càrrecs de direcció i de gestió en l'àmbit de l'atenció primària i té diverses publicacions centrades en la infermeria comunitària, el lideratge i la prescripció infermera. I les hem reunit aquí avui, doncs, per parlar de la comunicació digital en l'àmbit de la salut, que, bueno, que ha estat un dels aspectes, diríem, positius que ha impulsat en aquests moments, doncs, la situació que fa uns mesos estem vivint arrel de la pandèmia de la Covid. Llavors, doncs, bueno, ens agradarà saber una mica, doncs, aquestes competències digitals, com es conceptualitzen per part de la Mercè, i llavors seguirem d'alguna forma amb l'Alba, doncs, veure, doncs, com és el treball del dia a dia en l'àmbit de l'atenció primària, en l'àmbit de la salut, com es treballen aquestes competències, els professionals i també, doncs, les persones usuàries. Per tant, seguiríem, doncs, tal com hem previst aquest webinar, faríem una presentació, una exposició, cadascuna de les ponents invitades i llavors demanarem, doncs, a les persones que ens acompanyen, doncs, que a través del xat ens vagin formulant les preguntes, comentaris, qüestions, que quan s'hagi acabat els anirem formulant i intentarem, doncs, anar-les construint, responent, doncs, amb la mesura que puguem. Per tant, doncs, podem començar i donem la paraula ja a la Mercè Gispert. Endavant, gràcies.
Molt bé. Bona tarda a totes i a tots. Moltes gràcies una vegada més per convidar-me a la Càtedra de Promoció de la Salut de la Universitat de Girona. Un plaer compartir sessió en l'Alba, que penso que ens podrem complementar des del punt de vista del discurs. El meu serà més ciutadà, el d'ella més ubicat al món de la salut. Dic que el món actual, d'alguna manera enmarcat ara mateix per la situació que ha generat l'emergència sanitària a causa de la Covid-19, constituirà per sempre un punt d'inflexió des del punt de vista de la competència digital, no? A nosaltres ens agrada parlar de competència digital en singular. És una competència que podem tindre o no i la podem tindre desenvolupada en diferents nivells, però que en realitat engloba diferents alfabetitzacions que són les que hauríem de tractar de forma, diguem, separada per a desenvolupar-les i conjuntament per a que realment siguem competents, no? Penso que quan se parla de competència digital tenim tendència a ubicar este pensament de la competència digital no només o ex, o exclusivament moltes vegades, cap a les eines digitals i cap a la part instrumental, i ens deixem a tres parts que crec que són fonamentals. Dic que fa temps que vam abordar el tema de la competència digital des del punt de vista genèric i que la vam definir com una competència complexa que incorpora o que està constituïda per quatre alfabetitzacions diferents: la multimèdia, l'audiovisual, la comunicativa, la informacional i la tecnològica. En general, quan analitzem quin nivell de desenvolupament tenim de la competència digital, la part que més desenvolupada tenim és la informacional, que tindria que veure en tot el procés d'accés a la informació, encara que hi ha una part d'aquesta alfabetització que sempre es queda una mica pel camí, que és la part de gestió de la informació i de compartir aquesta informació en coneixement. Jo crec que una de les evidències més clares de l'etapa actual, des del punt de vista de la ciutadania, no des del punt de vista dels especialistes, és que en general tothom estan alfabetitzats tecnològicament, perquè d'alguna manera el món en què vivim, el món domèstic, és un món tecnològic i en gran part també és un món digital. Tenim televisions molt sofisticades, tenim telèfons molt complexos i d'alguna manera tots ho sabem utilitzar, tots ho tenim a casa, tots ho portem a la butxaca, però després en realitat quan anem a la pràctica, a l'aplicar això en una situació concreta, i en aquest cas és l'àmbit de la salut, no sempre som competents utilitzant aquestes habilitats i destreses tecnològiques que sí que tenim, no? I per tant, un dels grans reptes està aquí. L'altre repte que tenim, que és important tindre'l en compte, és que com a ciutadans, en general, som més analògics que digitals. Estem acostumbrats a anar físicament al lloc. Anem a comprar en una botiga, anem al metge en una consulta, anem a l'hospital en un edifici i ara mateix, de forma, diguem, recurrent, sense la gent que diu no, és que m'ha trucat el metge i m'ha fet el diagnòstic per telèfon. O m'ha donat l'alta per telèfon, com un de dir, una certa perplexitat, perquè el fet de no tindre aquest contacte directe i visual, o sigui, la part d'aquesta comunicació no verbal que ajuda a reforçar aquest missatge que fem quan la comunicació es produeix cara a cara, fa que la persona en si tinga la sensació de que algo s'ha perdut pel camí. I realment s'ha perdut, eh? O sigui, si els que esteu aquí escoltant ara sou docents, per lo menos a temps parcial, és evident que no és el mateix impartir una classe de forma presencial cara a cara que fer-ho per videoconferència com ho fem ara, no? Tampoc no és el mateix fer este webinar per videoconferència que fer una sessió, diguem, presencial cara a cara. Per què? Perquè la riquesa verbal i no verbal l'ajuntem i això fa que ens sentim, diguem que, com a més, potser la paraula és tranquils, no? Menys angoixats de pensar que s'ha perdut alguna cosa. De fet, no és el mateix parlar veient-nos davant i mirant les cares que feu, si enteneu, si no enteneu, que ara, que doncs veig a l'Alba, que veig una caràtula de la Universitat de Girona i que veig els noms d'altres persones que estan connectades o veig a les icones dels participants, un 23 vol dir que hi ha 23 persones connectades. Per tant, jo sé que no estic tot sola, però realment això no em dona suficient informació com perquè el procés de comunicació sigui un procés com el que estem acostumbrats a dur a terme. Després també, des del punt de vista de la planificació, i això passa a tots els àmbits, tenim tendència a dir que tenim un món digital i un món analògic, i quan els pensem per separat i realment ara mateix els hem de pensar conjuntament. Tenim un món que té diferents escenaris, escenaris que són analògics i escenaris que són digitals i, per tant, quan el planifiquem i l'organitzem, l'hem de pensar de forma simultània, no té sentit fer-ho per separat, no? I, per tant, això ens ha portat a un canvi de costums en tots els aspectes, no? Probablement des del punt de vista, diguem, del dia a dia ciutadà, el fet de comprar a distància, això ja ho estàvem fent, possiblement no la intensitat que ho fem ara, però ja ho estàvem fent i, per tant, aquesta no és una novetat, més enllà de que durant el confinament pur i dur, els dos mesos que no vam poder sortir de casa, quasi per a res, això es va convertir en una situació a vegades l'única que teníem perquè ens arribessin determinades coses a casa. I no parlo només de menjar, sinó d'altres qüestions que les necessitem per al dia a dia. Això ens ha portat? Ens ha portat en una situació de tindre que assumir com a ciutadans i ciutadanes que també han de ser digitals. I no només digitals per treballar, no només digitals per estudiar, no només digitals des del punt de vista sanitari, no només digitals des del punt de vista dels viatges, sinó com a persones humanes que som, que vivim en un context i en una comunitat, també hem de ser digitals com a persones. No? Llavors, la Unió Europea fa 3 anys va publicar un informe que en el que va intentar definir què havia de ser un ciutadà digital. No? Llavors, van definir 10 dimensions, no ens aturarem en això perquè tampoc no és l'objectiu, però sí que és interessant que aquestes 10 dimensions les va agrupar en 3 àmbits. En estar digital, que seria tots aquells aspectes que em permeten una comoditat com a persona en un context digital i té que veure en les eines que utilitzo, en els marcs digitals on puc estar, en la capacitat o no d'accedir a la informació, de poder-la gestionar, de comunicar-me amb unes altres. Hi ha una altra part que és el benestar digital i aquí entraria tota la part de la salut i la sanitat, que és un dels objectius del webinar d'esta tarda, i totes aquelles coses que fan que jo com a persona me sentiga bé, me sentiga acollit, me sentiga respectat, me sentiga cuidat. I per tant, és allò que em fa sentir bé a mi com a persona, en mi mateix i en la comunitat on visc. No? I després hi ha una altra part molt interessant que en parlem molt, però des del punt de vista de la preparació de la persona, no ho treballem molt, que és tota la part de drets i deures dins de l'àmbit este del món digital. No? I, evidentment, com sempre, els mitjans de comunicació parlen més de les coses negatives que no de les positives i, per tant, parlem de ciberbullying, parlem de sexting, parlem de totes aquelles coses que fan que l'entorn digital siga perillós. Però difícilment trobem molts discursos que parlen de com educar, no educar des del punt de vista de la gent d'infantil, primària, secundària, inclús d'universitat, sinó d'educar en un sentit ampli del concepte d'educació a la ciutadania en general. No? Què puc fer jo per a preveure determinades situacions? Què puc fer jo si estic en una situació complexa o perillosa inclús en un este context digital per a diguem, tindre eines o estratègies per a contrarrestar-la? Què puc fer jo per a intuir que aquesta situació es pot donar? Legalment, quin marc i quin context tinc? No? Això ho perdem molt pel camí perquè ningú ens ho ensenya massa. No? I llavors, diguem que quan se comuniquen amb nosaltres per parlar d'això, se comuniquen més bé per a poder dir-nos que, ojo, este perill, o recordo al començament del confinament, un programa de TV3 que, afortunadament, diguem que la pandèmia ens ha portat a parlar d'educació als mitjans de comunicació permanentment i tots els dies. No? A vegades, per bé, moltes vegades, més valdria que no diguessin el que diuen, però, en definitiva, la dita aquella castellana de que parlen malament de nosaltres, o sigui, que parlen de nosaltres, encara que siga malament, això s'ha complit. No? I la sanitat i l'educació, en aquest sentit, també compartiríem este estar sempre al punt de mira i quasi sempre en negatiu, no en positiu. No? O sigui, si una cosa surt bé, normalment no és notícia, si surt malament, i bueno, la part sanitària té l'avantatge de que és capaç d'inventar coses per curar. L'educació, com no cura, doncs no hi ha cap problema en parlar-ne malament. Però me refereixo a que entrevistaven uns pares que estaven com a preocupadíssims perquè havia augmentat moltíssim l'accés a servidors de sexe, no? o de tema sexual. I estadísticament diuen que havia augmentat un 25%. I a continuació, ningú va parlar de què fer perquè això se pogués gestionar de forma educativa. Què vull dir això? I això a vegades també passa, no sé, tinc col·legues que es dediquen al món de la sanitat, són metges o infermeres, que se queixen intensament de que la gent s'han convertit en el seu propi metge o la seva pròpia infermera, que li diuen que té una cosa i se'n va buscar a internet sense criteri i llavors acaba arribant a la conclusió de que té no sé quin munt de coses que probablement no les té, senzillament perquè d'una cosa va a l'altra i acaba en el punt de que, com no té aquest criteri i aquesta estratègia per a seleccionar la informació i tampoc no té un coneixement previ, les conclusions a les que arriba quasi sempre són errònies, no? A no ser que sigui algú que ja tinga molta formació al respecte, no? I això passa en tots els àmbits. I, per tant, vol dir que, des d'un punt de vista professional, aquesta capacitat d'accedir a la informació, a tanta informació, però sense criteri, el que fa és menystenir moltes vegades a la funció professional de les persones que estan treballant en aquell àmbit concret, no? I això passa en el món de l'educació, passa en el món de la sanitat, passa en el món de l'economia, passa en tots els àmbits. Tots som especialistes en tot. Aquesta totologia que han ficat de moda les xarxes de comunicació actuals i començant per la ràdio, la televisió, aquelles persones que estan sistemàticament parlant de qualsevol tema que se'ls ocorrisca o que els pregunten, perdó, o que els pregunten i que saben de tot, això s'ha extès a la població en general i, per tant, això és alguna cosa que hauríem de poder gestionar millor del que gestionem. I després hi ha una altra cosa que les xarxes socials han accentuat moltíssim, que és aquesta possibilitat de comunicar-nos permanentment i en tot moment amb tothom fa que deixem de tindre filtres d'horaris, de respecte a la intimitat de l'altre i de la capacitat de construir discursos i missatges que tinguin un sentit moltes vegades, no? I vosaltres penseu en tots els grups de WhatsApp on esteu posats, o perquè us heu ficat vosaltres o perquè algú us ha incorporat, no? Jo, si els hagués de seguir tots, no faria res més. I moltes coses de les que es comuniquen allí no m'aporten res. Llavors, a vegades dius, bueno, me n'hauria de sortir. Clar, està mal vist que te'n surtis, més si algú t'ha convidat específicament a estar-hi. Però després, moltes coses no les comparteixes, unes altres no t'interessen i, per altra banda, no tens temps tampoc per a dedicar-te a això. I, per tant, diguem que els mitjans de comunicació, xarxes socials, el correu electrònic és un exemple paradigmàtic. Jo sempre dic que he abandonat la meva capacitat de gestionar al dia el correu electrònic. No sóc capaç. No sóc capaç. Cada dia no tinc 3 hores de rellotge per a dedicar a contestar correus electrònics, que és el que necessitaria. Per tant, he d'assumir que aquest és un problema que tinc i que, bueno, que de moment no tinc solució. I us asseguro que en alguna època, en els llibres aquells de gestió en 2000, de com gestionar el temps, no? Però recordo que em vaig comprar un de com gestionar el correu electrònic i hi havia una estratègia que et donava aquest dia. Imagina't que has estat fora de l'oficina sense connexió 3 dies, 4, i quan tornes tens 250 correus electrònics per contestar. És evident que no tens temps. Per tant, pots fer 2 coses. Posava com a exemple. 1, els poses en una carpeta tots i t'esperes tenint temps i vas fent, no? 2, els tires tots a la brossa. I si algun és realment important, hi insistirà i te'l tornarà a enviar. Vos asseguro que els vaig tirar tots a la brossa una vegada. Ho vaig provar, no? I realment és així. Mireu, com més correus envieu, més ne rebeu de tornada. Un dia que no envieu cap correu electrònic, esteu supertranquils. El dia que us digui, que dieu, no, no, avui me fico una mica a contestar correus i posar-me el dia. Va, doncs això ja està, no? Totes aquestes coses que fem i com ens comportem a la xarxa, i en això acabo, fa que tinguem una identitat digital determinada, no? Les xarxes socials juguen molt en contra d'això i, per tant, hem de tindre molt de criteri de què contem, de com ho expliquem i estar segurs de que a la millor necessitarem una identitat personal i una professional. Hi ha gent com jo que les tinc barrejades, tinc la mateixa identitat, sóc jo sempre, identitat personal i identitat professional. Això fa que a vegades he de mirar què publico, què comparteixo o què dic, perquè també és la meva identitat personal, no? I després tindre en compte que deixem empremta a les xarxes i hem de parar molt de compte, perquè allò queda allí. I per molt que nosaltres ens pensem que a la millor ho hem esborrat, de servidors n'hi ha un munt que es parlen en uns altres servidors i de repent la xarxa et recorda una cosa que tu no tenies ni noció de què havia passat. I per tant, el tema de l'empremta digital és algo que haurem de tindre en compte també perquè comunica moltes coses sobre nosaltres mateixos. I a la millor en alguna època ens va interessar comunicar-ho, però a continuació, al cap d'un temps, no ens convé per a res que allò es torni a comunicar. I la xarxa i les xarxes tenen memòria, no? I per tant, vol dir que hem d'aprendre a tindre aquesta imatge nostra també a les xarxes i al món digital i hem d'aprendre a comunicar-nos d'una altra manera. Gràcies per la vostra atenció i quedo a l'espera de les preguntes a l'última part.
Molt bé, moltes gràcies i seguiríem doncs ara amb l'Alba Burgués, que ens parlaria des de la perspectiva ja concreta de l'àmbit de la salut, amb què s'han trobat, quina és la realitat, quines necessitats o doncs consideren, no sé. Endavant, Alba. El micro, Alba, sisplau, està tancat.
Ara sí, oi que em sentiu? Perdoneu, eh? Diga, moltíssimes gràcies per invitar-me una vegada més a la càtedra, a la Dolors Jovinyà també, perquè sempre ens té en compte des de, bueno, com a infermera d'atenció primària i com a representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària, que ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres aquesta tarda, amb la Mercè, que m'ha encantat l'exposició, a més el coneixement que té en la comunicació, en les comunicacions digitals, en les comunicacions aquestes a més analògiques, bueno, molt bé i molt m'ha encantat, Mercè, la teva exposició. Jo el que faré una mica el repàs i em centraré molt l'atenció primària perquè és l'àmbit que jo conec, segurament àmbit hospitalari o àmbit sociosanitari tenen altres eines. Us explicaré una mica les eines o quins recursos i quins avantatges, des del meu punt de vista també, cada un d'aquests recursos ha tingut tant amb la població com en els professionals que disposem a l'atenció primària i que segurament arrel de la pandèmia, arrel del Covid, han augmentat el seu ús o han disminuït o han fet d'una altra manera o ho hem tractat d'una altra manera. No? I faré una mica aquest repàs a partir de, per exemple, a mi el que més m'ha agradat, que, bueno, el gran repte, jo crec que abans de començar, jo penso que el gran repte, com deia la Mercè, és saber triar l'eina en la situació adequada, en la persona adequada i adequada en cada una de les necessitats que tenen les persones, perquè no podem suposar, per exemple, que les eines digitals una persona de 70 anys no les podrà utilitzar. No? A vegades tenim aquestes falses creences de que ens pensem de que no sé, la gent gran doncs, no pot utilitzar un mòbil o una videoconferència. Per tant, hem d'adequar, i el gran repte jo penso que és aquest, no? Adequar l'eina i a cada una de les situacions i de les persones que tenim a davant. I aquesta, jo penso que hem de ser molt sensibles els professionals en saber-ho triar. I una de les eines que penso que tenen més valor i que això ja fa anys, perquè jo les eines que aniré dient ja portem molts anys, el que passa que les estem utilitzant d'una forma diferent o d'una altra manera o les hem impulsat. Per exemple, la carpeta La meva salut. La carpeta La meva salut ha augmentat moltíssim l'accés per part de les persones, dels usuaris, perquè aquí tenen tota aquella informació que els hi pertoca a ells, que són informació seva i que han de tenir, vagin allà on vagin, inclús la poden descarregar en el mòbil i poden tenir aquesta informació accessible perquè és la seva informació. Aquí poden trobar, s'han de donar d'alta amb una plataforma segura, això sí, i es poden donar d'alta i aquí poden trobar des de com estan les seves vacunes, des de com està la seva medicació, quina medicació pren, els seus diagnòstics, si han fet un ingrés hospitalari, etcètera, etcètera, les proves diagnòstiques. Per tant, és una informació que ha de tenir cada usuari i que és seva i que només és seva. Per tant, aquesta, la plataforma La meva salut, que ha augmentat molt arrel també del Covid, per què? Perquè moltes de les, de vegades quan feien proves PCRs, el primer que tenia aquesta informació era l'usuari a partir de La meva salut, perquè s'ho podia descarregar i sabia que en 24 hores, 48 hores, podia tenir aquell resultat, s'ho anava mirant i es descarregava aquesta analítica que li venia validada del laboratori. No? Per tant, La meva salut, jo crec que és la plataforma digital més d'excel·lència, per diria jo, perquè dona autonomia. I dona autonomia a les persones i a més, té una cosa, una altra cosa molt bona que va lligada a una e-consulta que a partir de la meva salut poden fer consultes als seus professionals de referència, tant les infermeres com els metges. I també és molt bo perquè a partir d'aquí estableixes un vincle terapèutic, o sigui que es pot fer pregunta i es pot donar una resposta a partir d'aquesta plataforma. Jo aquí el que em trobo a faltar, i això ho hem comentat a vegades ara en aquest moment de Covid, que moltes vegades hi ha molts tràmits burocràtics, que l'administratiu sanitari aquí no hi pot accedir. I aquí pensem que cada usuari hauria de tenir també com a referent, a part de la infermera i a part del metge, un administratiu sanitari per tots aquells tràmits burocràtics que cal, des de gestionar una baixa, una derivació, etc., que ho pugui fer i que pugui tenir aquesta relació amb l'administratiu. I aquesta, de moment, està capada i només ho poden fer assistencials, infermeres i metges. Es poden enviar fotos, es poden fer moltes activitats d'aquestes que en el món digital doncs, ens ajuda a vegades a prendre decisions també i donar-li una resposta a l'usuari que ens ho està demanant. Per tant, per mi, l'eina digital per excel·lència és la carpeta La meva salut, que ho té tothom. Per tant, aquí bueno, és el mateix, que per anar a viatjar, per tenir els resultats de totes les proves diagnòstiques, etc. Una altra eina, que sí que aquesta s'ha implantat més, que la teníem poc implantada en els centres de salut, és la videoconferència. I que realment tampoc no ha donat el resultat que nosaltres ens pensàvem. Com al principi de la pandèmia va començar a arribar càmeres per fer videoconferències amb les persones que estaven a casa, perquè en la primera onada de la pandèmia quasi no venia ningú al centre, estava molt restringit, i ens van arribar moltes càmeres. I la veritat és que ni els professionals ni els usuaris ha tingut massa èxit. Per tant, aquesta ha sigut una de les implantacions d'aquelles que bueno, s'han de posar, que està bé tenir-les i, per exemple, per fer reunions a nivell de direcció ens ha anat molt bé, però a nivell d'usuari i professional doncs, bueno, no ha tingut tant la sortida que ens pensàvem, que no vol dir que n'hi hagi d'haver alguna en el centre perquè en un moment donat es pugui fer, però que no de forma habitual. La comunicació amb l'equip bàsicament s'ha fet molt per telèfon. El telèfon ha sigut brutal. Jo penso que s'ha fet un excés inclús de l'ús del telèfon. És que ha sigut, els professionals estaven esgotats perquè una consulta presencial et dona moltes pistes no d'imatge, de llenguatge no verbal. En canvi, per telèfon s'allargaven molt, es quedaven, jo la veritat, el comentari més sentit durant tot el temps de la pandèmia és que ja no puc més de tant telèfon, la veritat, perquè les consultes, a més, s'allarguen més que no pas les presencials, curiosament, perquè la gent té més dubtes, la gent, fa un altre ús del que és aquesta comunicació que tu no pots veure no verbal, no? Per tant, s'ha fet molt i el que també ha passat és l'accés. O sigui, una cosa és que el professional truqui a l'usuari i l'altra cosa és que l'usuari es vulgui posar en contacte amb el centre de salut, perquè sigui el que sigui, no? Això ha sigut un drama. Això suposo que heu sentit a tot arreu, ha sigut un drama. Per què? Perquè no es teníem preparat. No teníem preparada ni les línies ni la capacitat d'accedir en els centres de salut via telefònica per parlar amb el teu professional de referència o amb el centre de salut perquè necessites un tràmit, el que sigui. Aquí el que s'ha fet ara, i ara, per exemple, nosaltres en el nostre equip ho estem acabant de preparar, primer, augmentar moltíssim les línies, perquè si és el mitjà per excel·lència de comunicació has de tenir moltes línies, perquè si no és molt frustrant quan un usuari vol accedir al seu centre de salut i no hi ha manera de contactar. No? A part d'augmentar moltes línies, el que s'ha fet és una cosa molt bona, que hi ha administracions que les estan utilitzant, que és que tu truques, un usuari truca, està comunicant i deixa dit que quan hi hagi un forat el trucaran durant aquell dia. Això està molt bé perquè com a mínim ja saps que algú t'ha dit alguna cosa i algú et dirà alguna cosa i no et quedes allà penjat pensant que bueno, has de tornar a trucar i comunica i comunica i comunica. Doncs, per tant, aquest accés a comunicació en els centres de salut també millorarà en aquest, bueno, una eina més que tenim en compte. Un altre, el mail. El mail també m'ha enviat molta informació quan l'usuari ens dona l'acreditació de que ens podem enviar mail, donem informació d'educació sanitària. Per exemple, això ho hem fet cada vegada que ha vingut una persona que s'ha tingut de fer una PCR o un test ràpid i que li hem d'enviar, a més a PCR, no? En aquest cas, li hem d'enviar el resultat, li adherim tota aquella informació que ha de tenir, que a més que ja li hem dit personalment, li enviem amb el mail. Després, un altre mitjà també bo, que per nosaltres ja fa temps que l'utilitzem, però que jo penso que ara, per exemple, amb la vacuna de la grip, eh? Poso la vacuna de la grip com a exemple de SMS massiu. És a dir, agafem el grup d'usuaris que tenen, per exemple, més de 59 anys i tenen factors de risc i els indiquem amb una frase molt, molt breu de que s'han de vacunar de la grip, per tant, s'han de posar en contacte amb el que sigui. No? Per exemple, nosaltres, a la majoria de llocs aquest any s'ha fet fora dels centres de salut, per tant, se'ls diu, doncs, ha de trucar aquest tal telèfon amb cita prèvia i li donarem hora per administrar la vacuna de la grip. I això s'ha fet via SMS massius. I això també, el dia que ho vam fer ja fa molts anys, nosaltres, per exemple, vam augmentar moltíssim les persones que es venien a vacunar de la grip. És a dir, quan tu reps un missatge dient, escolti, vostè és factor de risc o té una edat que ja s'ha de posar la vacuna de la grip, en aquest cas nosaltres vam augmentar espectacularment la cobertura d'aquell any de la vacuna. Més, ja em centro ara en professionals. Professionals, també, la plataforma o l'estació clínica per excel·lència, que és l'ECAP, que segurament molt dels que m'estan escoltant la coneixen, però penso que és una gran plataforma on que el 90% dels equips d'atenció primària o 90% més dels equips d'atenció primària de Catalunya treballen amb la plataforma ECAP. Aquí doncs, tens agrupat tots els plans terapèutics, la medicació, els diagnòstics, tot el seguiment clínic, etc. O sigui, tens una quantitat d'informació que, a més, el dia que se't cau, és que no saps treballar, perquè és una eina imprescindible per tenir primer coneixement de la persona que tens a davant o que tens al telèfon i que a més et dona moltíssima informació i només em centraré en dos aplicatius dintre de l'ECAP que penso que són molt bons. No? Un és la història clínica compartida, o sigui, des de l'ECAP tu pots accedir a tota aquella informació que ha tingut la persona que tens en aquella història, tant ingressos com proves diagnòstiques o altres d'altres centres que no siguin el propi, sinó que tens aquella informació, per exemple, si has fet un ingrés en un hospital o en un centre d'urgències d'atenció primària, etc. Tens tota aquella informació que la pots anar a buscar dintre de la pròpia estació clínica. I després una altra aplicació que té boníssima també per mi, que és per seguretat de més del pacient, és la intel·ligència activa, que a partir de d'un diagnòstic o una dada que tu introdueixes en aquella història, et fa ja la proposta de tractament o de pla terapèutic. Per tant, això és també, dintre del món digital, és de les coses excel·lents i, a més, a veure, quan tu parles amb gent d'Europa, no hi ha cap país d'Europa que tingui aquesta capacitat de treballar amb una eina tan potent. Que, a més, aquesta eina, no sé si vaig malament de temps, ja quasi acabo, aquesta eina la lligo amb el tema de la gestió, que és el Càlix. Llavors, tot el Càlix enregistra totes les dades dels clínics d'aquell centre de salut i tu tens la foto de com està la qualitat assistencial. Tens tant d'equip com està treballant professional per professional a partir d'uns indicadors molt, molt concrets i molt ben estudiats, que pot ser des d'això, el nivell de vacunació, des del nivell de control de diabetes, des del nivell de control que tens els pacients. Per què? Perquè això a nivell de direcció et serveix per dir, escolta, has de fer alguna acció perquè en aquell centre doncs, o en aquella població els diabètics estan mal controlats, tenen un mal control. Per tant, aquí tu tens aquesta informació perquè a nivell directiu pots fer o més formació o has de fer més sessions clíniques, etc. T'ajuda a la presa de decisions. Aquesta eina és també, per mi, és de les més bones que hi ha i, a més, coneixent una mica l'entorn europeu, no n'hi ha cap altra que s'equipari amb lo que tenim. No? I res, jo el que acabaria abans del debat, i jo penso que aquí podem treure un debat molt, molt enriquidor, que és, a veure, jo penso que les eines digitals, això, les hem de fer servir allà on calguin però no indiscriminadament. O sigui, hem de fer un filtre abans per aquí van dirigides i sempre buscant aquest equilibri, no? Perquè si no ens passaria això, no? Com ara ens ha passat amb el telèfon. El telèfon ha sigut l'esgotament dels professionals que no podíem més de telèfon. Clar, i les persones, els usuaris, també et reclamen la presencialitat. Vull dir que aquest equilibri l'hem d'anar a buscar perquè una cosa no substitueix l'altra, sinó és complementària a l'altra. I bé, acabem això, que el contacte humà hi ha de ser i ha de ser amb la mesura que es necessiti.
Molt bé, Alba, moltes gràcies. Doncs començaríem aquesta segona part doncs, recollint preguntes i comentaris que es poden fer les persones que ens acompanyen i els hi fem una invitació ben especial doncs, a que ho facin, perquè bueno, és recollir punts de vista i posar el focus doncs, en temes doncs, que ja s'hagin comentat. En tot cas, comptem ara amb una pregunta que fa en Narcís, que diu, adreçada a la Mercè, diu, l'alfabetització digital també està sotmesa a les desigualtats. Com es pot treballar des de la salut comunitària en aquest sentit? Fins a quin punt deixem col·lectius al marge?
Molt bé, gràcies per la pregunta, Narcís. Perquè aquest és un tema clau també que s'ha evidenciat durant tots aquests mesos de pandèmia i que continua sent un punt feble des del punt de vista de la comunitat i des del punt de vista de la ciutadania a tots els nivells. No? És evident que hi ha països, sobretot els països del nord d'Europa, que tenen molt interioritzat des del punt de vista de les polítiques públiques, que s'han de fer accions adreçades a tota la ciutadania per aconseguir que la ciutadania sigui el més competent i el més, diguem, coneixedora possible de la realitat que li tocarà gestionar. I, per tant, tenen programes d'alfabetització digital per a tota la ciutadania o d'escletxa digital zero també per a tota la ciutadania. Això vol dir tindre recursos a l'abast per a tothom, tindre la capacitat de donar accés a aquesta tecnologia en un cost molt baix. I em refereixo a les operadores de cable o em refereixo a les operadores telefòniques, de tal manera que totes les persones, independentment de la seva renda econòmica, puguen tindre accés a això. I, per tant, vol dir que són països que tenen molt clar que tenen desigualtats i que no les poden solventar totes, però com a mínim tenen accions que van adreçades a això, no? En aquest sentit, nosaltres tenim molts de punts febles. Si vivo en una zona rural, jo, per exemple, no visc a Tarragona ciutat, visc en un poble. Els mesos de confinament van ser un desastre des del punt de vista de la connectivitat. Tenia connectivitat via antena. Vol dir que els microtalls eren permanents i que l'empresa de cable, una d'aquestes que ha sortit, va arribar després d'aquests dos mesos. Per tant, jo que sóc una persona que me considero competent digital, que tinc un nivell econòmic que em puc permetre posar-me cable, m'he posat cable, tinc totes les possibilitats, diguem, de l'entorn que m'afavoreixen això. Però hi ha gent que no, i per tant, hi ha una part de política pública que solventaria una part dels problemes. Una altra part dels problemes és l'educació. Torno a insistir en el mateix, no? Si agafo l'exemple d'abans de l'accés a servidors de contingut sexual, aquest és un problema, però no és el problema en si. El problema és l'educació. Però igual que fem educació per a la salut, hem de fer educació per accedir a la xarxa en unes condicions determinades, no? Llavors, això és algo que no és responsabilitat només del sistema escolar formal, vol dir que l'escola i l'institut no són els únics responsables, sinó que també ho és la família i la societat en general. Per tant, jo crec que una cosa que també ha evidenciat la pandèmia i la situació actual és que educar és cosa de tots. Que això ho sabem de sempre i ho diem de forma sistemàtica i permanent, però que no és així, no? I després crec que un altre problema que tenim que també tampoc no ajuda a que els col·lectius que es queden marginats els incorporem és que sempre pensem en les eines. Si penseu ara en l'última iniciativa del Departament d'Educació, acaben de comprar 200.000 ordenadors, no sé, no me'n recordo, una quantitat astronòmica, no? Però això continua sense solventar el problema, perquè una mica com Alba dia, vam comprar càmeres i després realment la gent truca per telèfon o enviem SMS massius. O sigui, a vegades també aquesta escletxa se produeix per la necessitat imperiosa de qui pren decisions i qui gestiona l'economia, diguem, de la comunitat, decidís que necessitem la tecnologia d'última generació i no, necessitem la tecnologia que arribi a tothom. I si a tothom arriba un SMS, perquè encara tenen un Nokia d'aquells que es plega per la meitat i no tenen un smartphone, enviem un SMS. No passa res, només han de caure els anells. I utilitzant una càmera de videoconferència en una persona que té 80 anys, que en prou apuros gestiona el telèfon, no servirà de res, perquè el que farem és angoixar-la, no? Llavors jo crec que l'escletxa esta se produeix no només per temes econòmics i socials, que també, sinó per la visió que políticament i socialment tenim de la tecnologia que hem d'utilitzar. Llavors, probablement no et resolgo el que tu me dius, però si actuéssim en aquesta direcció, segurament faríem molt més camí, no? I ara això ens complica bastant la vida, no?
Molt bé, moltes gràcies. S'han animat les preguntes i comentaris. Una altra pregunta de la Joana ens diu, Mercè, diu, com podem fer aquesta educació digital?
Bueno, procuraré no allargar-me tant perquè si no, llavors Alba no podrà contestar cap pregunta i monopolitzaré el temps i no està, no? Clar, lligaria una mica amb l'últim que acabo de dir-vos, eh? Educar no és escolaritzar. L'escola té unes atribucions i unes obligacions, entre cometes, però després la comunitat i la família ne té unes altres que no sempre les assumim. I llavors educar en digital vol dir que l'equip de la qüestió no està en les eines, no està en tindre, com dir ara, una eina d'última generació. Està en saber-les aprofitar per aplicar-les a les nostres situacions personals, socials, professionals i saber-les aplicar bé. I això és una bona educació digital, no? I llavors, si voleu, agafeu els tres grans àmbits aquells que us deia de ser competent digital des del punt de vista ciutadà, que és hem de tindre els criteris i hem de tindre, diguem, la llei que enmarca tot allò que podem fer i no podem fer, però igual que el món analògic. Hem de tindre les eines, hem de saber-les utilitzar i després hem de tindre la capacitat d'aprofitar la millor eina, com deia Alba, per allò que necessitem fer en cada moment. I això és a tots els nivells, a nivell personal, a nivell social, a nivell escolar, educatiu i a nivell de tots, sanitari també, perquè és del que estem parlant, no? I per tant, jo crec que això comença per a casa, o sigui, un xiquet de 3 anys que no són capaços de treure-li el mòbil, el problema no el té el xiquet, el té el pare i la mare, perdoneu que sigui així de clara, no? Llavors, si no tenim criteris ni normes, doncs clar, això és un caos absolut i el món digital té tendència al caos, no? Perquè dona la sensació que ningú controla, que és mentira, no? Llavors, aquest exemple claríssim és així i això hem de començar a fer-ho. Als 2 anys, un xiquet és hàbil utilitzant el mòbil del pare i de la mare sense que ningú li hagi ensenyat, només per observació i per assaig i error. I aquí és quan hem de començar. Si aquí no comencem, quan té 10 anys hi ha coses que no tenen solució. I aquest seria el meu exemple així més gràfic.
No, no, ben gràfic l'exemple i ben entenedor. Gràcies. Una pregunta de la Pepi que pregunta, diu, com potenciar les videoconsultes? I això aniria doncs, més cap a l'Alba, tot i que tothom pot intervenir des de la seva perspectiva.
Sí. Bueno, a veure, jo penso que primer hem de dominar els professionals la tecnologia, perquè ara estava parlant la Mercè d'això, l'alfabetització, no? Però també nosaltres també ens hem de formar, perquè ara poses una infermera a treballar avui per demà a l'atenció primària i no sap treballar si no ha passat per una formació del programa informàtic o del que us estava explicant de l'ECAP. Per tant, hem de començar amb nosaltres aquesta formació i tenir en compte que tu no pots treballar, o sigui, per molt vinguis de la universitat, vull dir que tinguis una formació la que sigui, si tu no tens una formació digital per treballar en aquell programa, i no és d'un dia, has d'estar uns quants dies sabent totes les entranyes del programa. Per tant, això ha de començar pels professionals. I com potenciar la videoconferència? Primer, sabent-la, i segon, adaptar. Jo torno a estar amb el mateix, hem d'adaptar l'eina a la persona que tens davant. Primer has de saber què és capaç de fer la persona, què li és més bo i a partir d'aquí utilitzar-la. Si no l'hem utilitzat tant, és potser perquè no era tan bo com ens pensàvem. No sé, a lo millor amb el telèfon la gent s'ha mogut més bé, perquè clar, una cosa és que tu tinguis càmera, però l'altra cosa és quina eina té la persona que tu tens al darrere. Perquè nosaltres sí que les reunions ens han anat molt bé, les reunions de direccions i de coordinació, etcètera, etcètera, ens han anat molt bé. Però clar, tothom tenia la seva càmera, sabia fer servir el Zoom, o s'havia de fer servir el transmissor, per dir-ho d'alguna manera. No sé si ara ho dic bé, Mercè, però disculpa'm si potser no ho dic correctament, però sap la manera d'arribar entre nosaltres. Però clar, què tenim a darrere? No ho sabem. Moltes vegades no sabem si aquella persona té adequada l'ordinador o el que sigui. Jo crec que la videoconferència ha de ser molt, molt concreta. Jo penso que en aquest cas, per això s'ha utilitzat molt més el telèfon, perquè la videoconferència no ha tingut l'èxit que nosaltres ens pensàvem, perquè no hi ha coneixement o no tenen eines o no tenen la capacitat de fer-la servir.
Molt bé, moltes gràcies. Segueixen també una pregunta en tema de salut comunitària. Diu, quines eines utilitzar? Han de ser només missatges d'informació?
Ara. No, jo crec que amb salut comunitària també hi ha possibilitats, eh? I més amb escoles, per exemple, nosaltres el que hem fet és fer missatges, de vegades sí que són unidireccionals, però que després tenen possibilitat de que siguin unipersonals. Eh? O sigui, nosaltres enviem un missatge i diem, mira, escolta, em presento, per exemple, un vídeo que ara estem preparant, em presento. Jo sóc la teva infermera de salut i escola, sóc la teva referent, això graves un vídeo, els envies a tota l'escola o tota la classe que a tu et correspon com a referent de salut d'aquella escola i si tens alguna consulta em pots enviar en mails o en la consulta que us he comentat, etc. O sigui, és una mica d'anada a nivell general i tornada a nivell particular. Per tant, això també ens serveix per donar més coneixement. I després una altra cosa que vam fer també a la pandèmia, nosaltres fèiem unes visites grupals molt interessants de pares i mares i nadons de 6 mesos per donar, fer el seguiment, no de forma individual, sinó de forma grupal, de canvis d'alimentació, de tots els consells que corresponen als 6 mesos de vida. Clar, l'acabar, o sigui, de cop i volta, d'un dia per l'altre vam acabar amb totes aquestes visites grupals, no? Què vam fer? Doncs fer aquesta mateixa visita grupal, vam fer el tall de tots els nadons que teníem de 6 mesos i els hi vam enviar via mail un enllaç per dir-los, escolteu, això és el que faríem a nivell grupal, no ho podem fer a nivell grupal, però ens interessa que tingueu aquesta informació i si teniu algun dubte podeu contactar igualment amb la vostra infermera de referència. És a dir, a nivell comunitari penso que hi ha possibilitats, eh? I a més quan parles amb escoles, amb instituts, amb gent que sí que segurament té habilitats més elevades de connectivitat, no?
Molt bé, moltes gràcies. Una per la Mercè, a part de l'Assumpció, diu com evitem l'infoxicació? Com eduquem a la ciutadania a fer un bon ús de les xarxes?
Bé, aquest és el gran tema pendent des de que existeix internet, no? El fet de passar d'una informació analògica, bàsicament una informació digital que es multiplica exponencialment cada dia, fa que no tinguem capacitat humana, diguem, per a gestionar tota la informació que es genera, que no és coneixement, eh? Llavors, això sí que ho hem de tindre clar. La informació és coneixement quan la fem nostra, quan la incorporem en un procés o quan la incorporem des del punt de vista, diguem, cognitiu a un procés nostre de creació o d'aprenentatge, si voleu, en sentit més genèric, no? Clar, com sempre, el que hem de fer és donar eines i estratègies per a poder seleccionar. I això ja ho hauríem de fer des de molt menuts, no? Llavors, si torno a l'exemple infantil, perdoneu, però estos són els més clars sempre. Quan se va ficar de moda que els xiquets tinguessin televisió a l'habitació, va ser una equivocació molt gran. Igual que és una equivocació molt gran deixar-los davant de l'ordinador sense cap tipus de control. I no vol dir que els prohibim les coses, o sigui, prohibir no ajuda. Ja sabeu, no sé, els anys... Des del 2014 se va ficar damunt de la taula la discussió aquella de mòbils prohibits a l'escola o mòbils prohibits a l'institut. És un contrasentit, perquè surten i tothom té mòbils. De fet, a vegades els meus alumnes de la universitat han explicat que prohibissin als seus pares tindre el mòbil quan mengen. Ells als seus pares. O sigui, el problema és social, no és de la persona en si, no? I els mitjans de comunicació no ajuden gens, no ajuden gens. Ja sabeu que l'expressió aquella de les fake news, que s'ha ficat tan de moda, és real. O sigui, els mitjans de comunicació inventen, no vull dir tots, però hi ha alguns que són els groguistes, diguem, se dediquen a inventar informació i a construir relats que són falsos i la gent els compra. Però de la mateixa manera que els tertulians de la ràdio marquen l'estat d'opinió del dia quan comencen. Els programes de primera hora del dia claríssimament marquen l'opinió social del dia. Llavors vol dir que tenen molt de poder i ho saben. I per tant, el que hem de fer és contrarrestar. Una forma de contrarrestar? Diversificar. Si tu eres capaç de sentir, si tu només sents un discurs, acabes comprant aquell discurs, no? O sigui, tinc nebots que són adolescents. I un dia vam fer un viatge llarg en un dels meus nebots, molt aficionat a la música, i portàvem una emissora musical, no? I llavors jo li explicava que les emissores musicals a vegades el que fan és, a vegades no, moltes vegades, no? Ells tenen tractes en discogràfiques i en productors musicals i ells cobren per posar tantes vegades una cançó fins que es fa famosa. I penseu en vosaltres mateixos, una cançó que sents per primera vegada i dius, no val per res, però quan te'n dones compte estàs tararejant aquella cançó. O sigui, te l'acaben d'incorporar. El món digital això ho ha amplificat moltíssim, no? I per tant, en la mesura en què diversifiquem les fonts d'informació i en la mesura en què donem eines i estratègies per a poder seleccionar, perquè una altra cosa que no sabem fer és determinar si la informació aquella que hem trobat és vàlida o fiable o no. I fico l'exemple de la universitat. Com ho troben a internet, doncs ja està. Algú ho ha dit i allò ja és paraula de Déu quasi, no? Doncs no. A la millor és malament, a la millor és erroni, a la millor és del tot contrari al que ell volia expressar o ella, no? Per això ho fan en els llibres. Ah, és que si algú ho ha escrit en un llibre, jo sempre els dia, si vosaltres sapigueu com publica a vegades la gent, vos quedaríeu parats o parades, no? Perquè realment no hi ha cap filtre ni cap control. Llavors, això és tot un procés d'aprenentatge, forma part també d'aquesta alfabetització digital en sentit genèric. Si la tenim, podem seleccionar i ho podem fer en criteri.
Molt bé, moltes gràcies. Pregunten per si l'educació digital sanitària no s'hauria de fer prèvia a individualitzar les eines digitals a les persones. Alba, em sembla que aquesta seria per tu. No s'hauria de fer una educació digital sanitària prèvia per poder individualitzar les eines digitals de les persones?
Bueno, jo crec que quan coneixes a la persona que tens a davant, saps molt més de aquesta persona que no només les malalties i la salut, no? Sinó que saps molt, perquè jo també una altra cosa que volia posar en valor a l'atenció primària és que cada persona té de referent una infermera i un metge. I no només per fer-li seguiment de la seva malaltia, és per fer-li seguiment i acompanyament, no seguiment, sinó acompanyament de tota la seva vida, al llarg de la vida. A més que nosaltres com a primaristes diem, home, la longitudinalitat, que és aquest valor de la primària que un professional el segueix al llarg de la vida, evidentment tu quan has vist o has atès una persona 3-4 vegades i al llarg de la vida coneixes molt més d'aquesta persona, no? Per tant, aquesta adequació del que pot necessitar i que no pot necessitar, tens una capacitat molt gran. Per què? Perquè coneixes molt aquella persona. Forma part ja d'un tracte terapèutic molt més enllà d'aquella malaltia o aquella consulta concreta, sinó que va molt més enllà perquè moltes vegades també has anat a casa seva, coneixes la seva família. O sigui, aquest és el valor de l'atenció primària i és el valor que quan dic s'ha d'adequar amb aquest coneixement que ha de tenir el professional d'aquella persona, de capacitats, de coneixements, de capacitat d'aprendre i de capacitat d'utilitzar qualsevol cosa, perquè a més té la confiança per dir, escolta'm, a mi no em vinguis ara amb videoconferències perquè jo això no, perquè hi ha aquesta confiança, aquest rol de confiança. Per tant, jo crec que seria aquí, més que educar, saber, o sigui, respectar una mica les preferències de la gent, perquè aquí hem de ser molt respectuosos amb què volen i què no volen, i no imposar, no, és que ara només tot ha de ser per telèfon. Home, doncs igual algú tot per telèfon no li va bé, doncs hem de ser capaços, i això només se sap, es fa, amb aquesta longitudinalitat que us he dit, que és el coneixement molt profund de totes les persones que tenem, i a més a la primària, que tenim aquesta capacitat i aquest privilegi, penso que és un privilegi de dir, home, nosaltres tenim un contingent i aquest contingent el coneixem molt bé. Per tant, si el coneixem molt bé, només no coneixem les seves malalties, sinó coneixem la seva família i les seves febleses i fortaleses en general, no? I a partir d'aquí podem fer un pacte de dir què és el millor.
Sí, sí, molt bona reflexió, sempre preguntar més que no donar per suposat, que a vegades ens passa, no? I una altra pregunta també per tu, Alba, de la Núria, diu, molt joves per la pandèmia s'han donat d'alta la meva salut i les primeres interaccions seran telefòniques a través de la consulta. Ho veus com una oportunitat per la promoció de la salut? Penses que aquest sistema híbrid es mantindrà?
Jo crec que sí. Jo crec que l'avantatge de la pandèmia, ja he dit abans, és que molta gent s'ha donat d'alta la meva salut perquè tenia els resultats de moltes proves i que tenia aquest contacte molt més directe amb els seus professionals a partir de la meva salut, perquè no estava pendent d'un telèfon que no, que tota l'estona comunicava, etc. Per tant, jo crec que sí que serà híbrid, es mantindrà i que, a més, la potència que té la meva salut és molt alta i penso que dona autonomia, perquè si a lo millor hi ha una persona jove que es fa una analítica i que, o que l'ha de, o sigui, en altres ocasions la vindria a buscar a la seva infermera o al seu metge i ara se la pot descarregar i anar allà on vulgui amb aquesta analítica. Per tant, fa més autònom també a la persona que realment vol ser autònom en aquest sentit, no? Per tant, jo crec que això també et dona les pistes de que cadascú anirà ajustant les seves apetències o les seves maneres de saber de què vol, no? Què vol que li donguin al sistema de salut. Però jo crec que sí que es mantindrà, tant la meva salut com a autonomia i que tu tens allà penjat i pots descarregar-te el que vulguis, o en realitat vols parlar amb els teus professionals o els vols anar a veure. O sigui, aquest triangle jo crec que l'anirem mantenint i s'anirà ajustant més a la realitat i a les necessitats reals de les persones.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta més per part de tot el grup que ens acompanya. En tot cas, aprofito mentres per fer una pregunta a la Mercè i a l'Alba també, a les dues. S'ha comentat molt de la importància de tenir eines i estratègies per poder seleccionar. Podeu recomanar alguna eina, alguna estratègia, allò que diem com pares, mares, a persones adultes, poguéssim tenir disponibles per conèixer i per poder compartir amb qui pensem que podria ser útil?
Bé, si voleu començo jo. Clar, recomanar més que una eina en concret, probablement són tipus d'eines, no? Perquè les eines canvien molt ràpid i a vegades en mesos ja n'hi ha algunes que ja, que ja han passat una mica de moda, no? I llavors, clar, el de les eines és en funció del que volies aconseguir. Una mica vinc a el que dia Alba ara, en funció del que necessites, no? Llavors jo penso que no necessàriament la gent gran és menys hàbil digitalment que la gent jove, encara que sí que deu tindre alguns problemes, diguem, afegits. No tots els joves tenen la capacitat, diguem, implícita d'aprofitar bé les eines. Jo diria que necessitem eines per a gestionar la informació, necessitem eines per a comunicar-nos, necessitem eines per a treballar, però les de treballar cada un les necessitarà en funció de les característiques del lloc que ocupa. Encara que és veritat que si penso en totes les eines que ha comentat Alba quan anava ficant, diguem, els exemples de tot el que fan, ella ha comentat eines per tot, per gestionar, per comunicar-te, per informar-te, per poder generar espais compartits en un moment determinat, i jo crec que les eines que necessitem és aquestes, no? Que són aquestes. I el que sí que necessitem, insistixo, són criteris per a seleccionar-les. Eines sempre n'hi ha moltes més de les que necessitem. El que no sempre tenim és criteri. I el criteri l'hem de tindre des del punt de vista personal, i des del punt de vista professional i també des del punt de vista comunitari. A vegades nosaltres podem utilitzar una eina i donem per suposat que tot el nostre entorn la pot utilitzar i no sempre és així. A vegades per recursos, a vegades per coneixement, a vegades per nivell d'alfabetització i, per tant, també hem de ser molt prudents en quines eines, diguem, proposem o posem damunt de la taula. Ho deixaria així, en general.
Jo a veure, acabo d'afegir només, totalment d'acord amb la Mercè, jo afegiria que les eines les hem d'anar a buscar en llocs oficials. Per exemple, si volem eines d'educació sanitària, anem al Departament de Salut, que segur que han passat tots els filtres, perquè allò que es diu és han passat pel filtre dels professionals i que allò és veritat, no? Per tant, jo aniria a buscar fonts oficials o llocs oficials que saps que han passat filtres, no? I ara, per exemple, puc parlar de societats científiques, col·legis professionals, Departament de Salut, etc. Vull dir que no tot s'hi val, però quan ja està en una web que en principi hi ha uns professionals a darrere, han passat una sèrie de filtres que són molt més fidedignes, tant per professionals com per usuaris, eh? Tant per una banda com per l'altra, doncs han passat uns filtres que penso que són els importants, no? Que no és per tot, tot s'hi val, llavors.
Totalment d'acord, eh? I en el tema de la informació, això és com heu fet alguna pregunta sobre això, és bàsic i fonamental. O sigui, el servidor d'informació que no té cap tipus de garantia ni contrastat per ningú, senzillament no ho enfieu. No només per la validesa de la informació, sinó perquè en un moment determinat pot desaparèixer de la xarxa aquell servidor i si estàveu utilitzant alguna cosa, vos heu quedat sense res. I això també passa el mateix en les eines. Jo diria que d'eines de domini públic ja n'hi ha de tot, quasi, quasi no hauríem de pagar per res, senzillament no hem de saber trobar-les, hem de tindre criteris per a seleccionar-les. Però sí, estic molt d'acord en Alba que necessitem fer servir llocs de referència contrastats i fiables per a la informació i per a les eines, per a les dues coses.
Molt bé, moltes gràcies. Tenim un altre correu de la Assumpció que felicita els ponents per la seva exposició i per l'espai que generem doncs, per fer això, debats i escoltar doncs, opinions expertes de diferents temes. Estem en hora, per tant, crec que doncs, ja ho podríem deixar aquí. Evidentment, jo crec que el que s'ha comentat és útil tant a nivell personal, com s'ha dit, com a nivell professional pels diferents perfils de les persones que ens han acompanyat i llavors, doncs bé, com a persones el que s'ha dit, no? Que les eines ens han d'ajudar i per tant hem de fer un bon ús, saber el moment, saber l'empremta que es deixa, saber la font i cuidar doncs, a qui hàgim d'orientar, com per exemple els nens i nenes que comentaven que realment és el futur i cal doncs, ajudar-los, no? A fer un bon ús i no indiscriminat, i que tot s'hi val. Gràcies a tothom per acompanyar-nos. Gràcies, Mercè. Gràcies, Alba. Seguirem parlant del tema de la comunicació digital i de l'alfabetització en l'àmbit de la salut. Hem previst una propera sessió el proper dimarts i, per tant, doncs, us invitem a qui vulgui i qui pugui doncs, a acompanyar-nos i anar avançant i anar reflexionant amb aquest tema que ja hi era aquí, a la societat, en l'entorn professional. S'ha impulsat molt amb la pandèmia i amb els moments que estem vivint i, com dèiem, doncs, està aquí per quedar-se. Per tant, com més en sabem, en sapiguem, doncs millor us en farem i millor ajudarem a les persones que l'hagin de fer servir. Gràcies a tothom i fins a la propera.